déjame.
I hem arribat a les 9. Resumim ara els temes més destacats d'aquest matí de dilluns. Les Balears condemnen l'intent d'assassinat masclista de la matinada passada a Costitx, a Mallorca. Desenes de persones es varen concentrar a nit en aquest municipi i a l'Aró, d'on són la víctima i l'agressor, per rebutjar els fets.
Tant polítics com societat varen condemnar el succeït. Són la portaveu de l'Associació de Dones en Dansa de l'Aró, Maria José Busquets, i el delegat del govern, Alfonso Rodríguez.
Realment volem deixar molt clar que això no és una xacra, és un problema social greu, que necessitem la implicació de tots i de totes.
Esos hombres que creen que las mujeres o son suyas o no son de nadie. Hay que erradicarlo, hay que combatir con todas las armas, con la formación, con la prevención y, por supuesto, con la justicia.
Els fets varen succeir a les 5 de la matinada quan l'home va apunyalar el coll de la dona de 35 anys que presumptament era la seva exparella. La víctima està ingressada i fora de perill a l'UCI de l'Hospital de Son Espases. L'agressor, que tenia un ordre d'allunyament de la dona, està detingut a l'Hospital d'Inca, on el varen ingressar després d'autoagredir-se. Són declaracions de la portaveu del lobby de dones, Margalida Moll, a l'Informatiu Matí.
Un cada tres agressors fa un incompliment, diguéssim, d'aquest ordre d'allunyament. Per tant, no reconeix autoritat judicial i ni li importa la vida de la víctima.
I justament fa uns minuts hem sabut que s'investiga un possible nou cas de violència masclista a Espanya. Una dona de 45 anys ha estat assassinada per punyalades al coll a Torrejón de Ardoz, a Madrid.
Els fets han tingut lloc a les 10 de la nit de diumenge. Els agents també han trobat el cadàver d'un home de 44 anys que ha mort en caure des de l'edifici.
I es retarda el pagament dels subsidis de l'atur per l'increment del volum de feina que té el Servei Públic de Treball, el CPE, després de l'estiu, quan es registren més peticions. El comitè d'empresa adverteix que hi haurà persones que no cobraran res fins passat Nadal.
Alguns dels afectats tenen assumit que no cobraran fins passat el 10 de gener. Els més previsors o els que tenen ajuts per part de les empreses ho resolen bé i a temps, però són molts els que depenen d'ells mateixos, bé perquè no tenen la documentació en el termini oportú o bé perquè no troben cita, estan fins a 2 mesos sense cobrar.
Sí, que llega la Navidad y hasta enero o febrero no cobra. Ya, y desastre, porque esto es un descontrol lo que tienen aquí. Y encima vas al ordenador y dice que no tiene cita.
Hay años que, por ejemplo, estás 2 meses sin cobrar tranquilamente. Que ya me ha pasado. A mí y a mi chica nos ha pasado ya un par de veces.
I més de 40.000 persones, segons la delegació del govern, 80.000, segons el PP, s'han concentrat al Temple de Vot de Madrid per protestar contra el govern espanyol.
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat eleccions avançades per la presumpta corrupció que esquitxa el PSOE. Són declaracions de la presidenta de l'executiu balear, Marga Proens, que era a l'acte i a Madrid, i del ministre de la presidència, Félix Bolaños.
Aquesta setmana el que hem vist entrar a la presó també és el sanchisme. És d'aquells 4 persones que varen pujar a un peu jot per anar a fer campanya, són 3 ja les que han estat o estan a presó en aquest moment, i l'altre és Pedro Sánchez.
Yo creo que el PP y Vox ya no disimulan, se manifiestan juntos, al lado, compiten por ver quién la dice más gorda, de Pedro Sánchez, y compiten también por ver quién tiene menos ideas para nuestro país.
I avui, Dia Internacional de la Lluita contra el VIH, que ens fem ressò de la iniciativa Experimentando el VIH, que pretén rompre l'estigma. Dimecres es projectaran un conjunt de curtmetratges. En una entrevista a l'Informatiu Matí, la creadora del projecte, Immaculada Jarrín, ha desmuntat alguns perjudicis que encara romanen presents entre la població.
Se ha hablado de VIH desde la culpa y, desafortunadamente, no desde la información. Y, al final, la falta de información, el desconocimiento, genera miedo, y el miedo alimenta el estigma. Por eso creo que es fundamental hablar del VIH, informar-nos i escuchar a les persones con VIH.
Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa El Dia.
Més informació a ib3notícies.com.
El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts, sense tama. El programa ho fem avui amb 12 graus de temperatura. Tindrem vent de gregal fluix, també forta maror, al nord de cada una de les illes. A partir del cap vespre, la mà molt més tranquil·la. També notarem una davallada de les temperatures màximes que se situaran entre els 14 i els 18 graus. Així que començam la setmana amb davallada de temperatures i parlant de qüestions molt importants, molt rellevants. Malauradament, ens han de fer ressò d'un nou cas de violència masclista. Alaró i Costitx varen acollir dos actes de rebuig ahir, davant el darrer cas ocorregut a les nostres illes dissabte. Una dona va ser apunyalada presumptament per la seva exparella a una finca de Fort Vila del municipi de Costitx. L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima. Tots dos són residents del municipi de l'Aró. Els amics de la dona varen telefonar a emergències i quan els sanitaris varen aconseguir estabilitzar-la, la varen traslladar a Son Espases per operar-la d'urgència. Davant totes aquestes reaccions i els actes ocorreguts ahir, escoltam ara algunes d'aquestes declaracions, les de Llorenç Perelló, batle de l'Aró, Toni Sales, batle de Costitx i el delegat del govern, Alfonso Rodríguez.
Des de l'Ajuntament de l'Aró, expressar la nostra condemna més enèrgica, igual com ha fet el batle de l'Ajuntament de Costitx, i expressar sobretot aquesta consternació que hi ha un poc en el municipi, atès que les dues, la víctima i el presumpte agressor, eren del nostre municipi.
En una societat que volem que sigui justa i volem que sigui moderna, actes com aquest no hi poden tenir cabuda. Estan convençuts que s'ha de seguir en la conscienciació social.
Esos hombres que creen que las mujeres o son suyas o no son de nadie. Hay que erradicarlo, hay que combatir con todas las armas, con la formación, con la prevención y, por supuesto, con la justicia.
Ara la dona està fora de perill després d'haver-la intervingut quirúrgicament d'urgència a l'hospital, com deien, de Son Espases. Després d'aquesta operació, el seu estat és greu, amb pronòstic reservat. Mentrestant, l'agressor roman sota custòdia de la Guàrdia Civil. Avui és dia 1 de desembre, és dia mundial contra la sida, Joana.
Així és, Marta, bon dia, tal dia com avui, però de fa uns anys, de 1981, es va diagnosticar el primer cas de sida. Per aquesta raó, cada 1 de desembre es commemora aquest dia, el Dia Mundial contra la sida, contra aquesta malaltia. A les Balears ara mateix tenim una taxa més baixa de la nostra història, la més baixa de la nostra història, 7,87 casos per cada 100.000 habitants. Així, tota la prevalença a l'arxipèlag queda lleugerament per damunt de la mitjana nacional, que se situa ara mateix en el 6,95 casos per cada 100.000 habitants. Avui conversarem amb Julià Blasco, que és científic de l'Institut Iris Caixa i pioner en el desenvolupament d'anticossos sistèmics per combatre aquesta malaltia, Marta.
També ens farem ressò de les declaracions més recents d'Elon Musk, la nostra taula de debat sobre les feines del futur, el tema d'avui.
Així, no les poden deixar de banda perquè el fundador de Tesla i SpaceX ha tornat a fer molt de renou. Diu que d'aquí a unes dècades fer feina serà opcional, gairebé com practicar esport o jugar a videojocs. I segons aquesta visió, els robots humanoides i les IA avançades podrien assumir pràcticament totes les tasques productives. I fins i tot es plantegen societats on els dobbers deixin de ser centrals. Així que avui és la pregunta que ens fem. Com serà la feina del futur?
Una bona pregunta que analitzarem a la nostra taula de debat. També comptarem amb una ocasió nova per saber com estan les coses a fora vila, ja que avui dediquem gran part del nostre espai al camp.
Sí, Marta, ja hem de dir que avui abordarem la preocupació existent, sobretot a Catalunya, per la pesta porcina africana detectada a l'àrea del Parc Natural de Collserola, a Barcelona. El govern va sol·licitar ahir mateix la intervenció d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències i els soldats comencen aquest dilluns mateix a fer feina les tasques de captura d'aquests porcs senglars dins els perímetres de seguretat establerts al voltant del punt zero d'aquest broc que s'ha detectat. Demanarem, per tant, als pagesos sobre aquesta qüestió i com podria també afectar, si és que pot afectar, a la nostra comunitat. Per cert, també que parlarem d'aquesta arribada de fred, perquè sembla que algunes gelades han afectat alguns conreus. Després en parlarem amb el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gaià.
Moment ara, 9 i 9 minuts per aquesta píndola de reflexió per triar la que creiem és la millor frase del dia.
La frase d'avui és del novel·lista i dramaturg austríac Arthur Schnitzler, autor, entre d'altres, de La senyoreta Els i de La ronda, que un dia va dir que els comiats sempre fan mal encara que faci tant, encara que faci temps que els cobejassis.
De què parla tothom, Xisco Nadal? Sembla que de comiats?
Així és, per això hem triat aquesta frase. Avui tothom parla que Joaquín Sabina ha penjat definitivament el seu bon vi i ha dit adéu als escenaris.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Va ser aquest diumenge 30 de novembre quan Joaquín Sabina va oferir a Madrid el darrer concert de la seva darrera gira, la gira de comiat Hola i Adiós, en què posa punt i final a una trajectòria de gairebé mig segle sobre els escenaris. En 76 anys, Sabina va anunciar que es retirava dels grans concerts. Va dir ahir vespre que aquest concert a Madrid és el darrer de la meva vida i, per tant, és el més important. Tot això davant desenes de milers de seguidors que l'aplaudiren a les totes. La gira ha recorregut mig món entre Amèrica i Europa i, finalment, Espanya, en 71 concerts i ha arribat al recinte que l'ha coït tantes vegades al Movistar Arena de Madrid. Amb aquesta darrera nit, Sabina ha tancat un cicle, el de les grans gires i els escenaris multitudinaris. Durant aquest concert ha repassat cançons que formen part de la memòria col·lectiva, temes que han marcat diverses generacions, com per exemple aquest i Sin embargo.
Porque una casa sin ti es una emboscada. El pasillo de un tren de madrugada.
Però sembla que aquest adéu no serà un silenci absolut. Sabina mateix havia explicat que vol quedar-se a casa llegint, pintant, escrivint i allunyat de la pressió mediàtica. No descarta que si les muses li guanyen una partida, qualque nit el puguem retrobar en escenaris petits, íntims, però que aquesta etapa de grans concerts ja ha quedat enrere. Supos que tothom té una cançó de Sabina i, sobretot, no sé què en penseu d'aquests adéus, però pot ser torn. És a dir, des les gires multitudinàries, però no descart, un moment determinat, poder que mos puguem retrobar qualque escenari o qualque sorpresa.
I per què no?
Vos agradaria?
Home, jo penso que cadascú s'ha de saber retirar o s'ha de poder retirar així com vol, així com decideix. Hi ha aquells com en Rafael que no se vol desfer o no se vol retirar en cap cas fins que el seu cos aguanti. En aquest cas, en Sabina, suposo que també té el cap per altres coses i té ganes de descansar, de pintar i d'altres herbes, però si qualque moment té ganes de tornar o de fer un concert en petit format, pues no està gens malament. Cançó d'en Sabina. Jo no soc molt sabinera, però crec que triaria Princesa. I si no, no sé si és el títol, però una que diu El pirata de pata de palo, no sé si és aquesta.
Sí, 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 n'hi ha una.
I d'aquestes dues me quedaria jo amb elles.
És que té molt princesa,
Maroto. Molt princesa, molt princesa.
Les coses com són. I, sin embargo, et s'ha d'anar Marta.
Que soni, perquè la tenim.
Mira que soni.
Clar que sí.
Nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina.
I mira que és difícil, triar una cançó de Sabina, però aquesta, per jo, me sembla una cançó preciosa. De totes maneres, jo crec que sí que és un comiat, de bon de veres, companys. Crec que és vera que molta gent pensa i tornarà, ho farà en petit format, però Joaquín Sabina necessita descansar, ell ho ha dit. Ja no està patrotes, com se diu en castellà, i crec que aquesta vegada sí que s'ha de bon de veres.
Home, se veu ja no et sa mateixa de quan va començar sobre els escenaris. I de cada vegada li costava més acabar un concert, de fer anar suspès un parell en aquesta gira, però tot i així, els que eren sabineros de prou han decidit sellar per el manco poder dir jo era en aquest concert, que això també té un punt de fita històrica, sí. Poder dir que eres.
Per cert, jo sí, dos concerts al llarg de la meva vida.
Ah, no sabia si eres a nit a Madrid,
M'hagués encantat, però no. Però sí, el manco dos, en els darrers anys sí que he pogut anar.
Jo me sap greu perquè no volia dir, però la Marta me l'ha deixat votant, com se diu, crec que en Sabina, i jo m'agrada en Sabina, crec que fa 20 anys que necessitava descansar vocalment.
Ma, tant no, Joan, tant no.
No, mam, i ho explico, és a dir, jo crec que les lletres d'en Sabina han estat i segueixen sent lletres meravelloses. Jo he anat a un concert, però crec que, insistes, vocalment fa 20 anys que no hauria d'haver fet més concerts. Me sap greu dir-ho així,
sí,
perquè hi he assistit.
I és un artista en cas de fer un esforç molt gran per separar obra de personatge.
Aquí ja
perquè ja fa una sèrie d'anys que s'ha tornat una mica senyoro, també ho hem de dir, no passa res.
És que sabia que ho diries,
és cert que quan ets intel·lectual i ets cantant i tot el dia fa 50.000 entrevistes i tot el dia te demanen coses, en part també per culpa nostra, els que ens dediquem a això, que tenim tendència a demanar a la gent per coses que ni saben ni haurien de saber, però ens avines molt d'entrar a torear a qualsevol plaça a la qual el conviden.
Però no per això, no deixa de ser un gran artista.
No, és un gran artista, però també hi ha declaracions que l'han allunyat una mica d'aquell Sabina que van conèixer en els seus inicis.
Jo de totes maneres, Xisco Nadal ja va anunciar que ell no pot separar artista de persona.
M'acosta moltíssim. Exacte. Amb això. Per això, abans escoltava més en Sabina que ara. Però tot i així, quan l'escolt, m'agrada.
19 dies i 500 noches, que no sí. L'heu dit, jo, és una de les meves, i la Magdalena també m'agrada.
Oh, preciosa.
Mucha policia, poca diversión.
I doncs, amb aquest comiat, home, pensam que definitiu, però qui sap
si pot trobar sorpreses.
Nosaltres acabam aquest sumari amb la música de Sabina, amb Víctor Hernández als comandaments tècnics, a tota la part de realització, Robert Mercè, Anas Barnissú, Miguel Mariño i Yolanda Ruiz a la producció. Encetant setmana, encetam el dilluns. De palo, con parche de ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Villarista, tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret, arañazo en tu espanta, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel. Cero en La Habana, Casanova... El dia, amb Marta Grau.
Just ho avançava minuts abans, tal dia com avui, però de l'any 81 es va diagnosticar el primer cas de sida. Per aquesta raó, cada 1 de desembre es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra aquesta malaltia. Recordem la taxa, en aquest cas, al nostre arxipèlag, la més baixa de la nostra història. Estem parlant de 7,87 casos per cada 100.000 habitants. És vera que la prevalença de les nostres illes queda encara lleugerament per damunt de la mitjana nacional, que se situa quasi en uns 6,95 casos per cada 100.000 habitants. Dades que ha facilitat la Direcció General de Salut Pública a motiu d'aquest dia, del Dia Mundial contra la Sida, que se celebra sota el lema Zero Morts per Sida de cara al 2030. Avui volem parlar sobretot d'investigació, de com ha evolucionat aquesta malaltia, com és molt diferent parlar de la sida ara que parlar fa 20, fa fins i tot 30 anys. Podem donar la benvinguda a Julià Blanco, ell és científic de l'Institut d'Investigació de la Sida IRSI Caixa, a qui ja podem saludar. Doctor, benvingut al dia.
Molt bon dia.
Avui, Dia Mundial contra la Sida, un escenari molt diferent del que teníem, per exemple, si ho comparam amb 20 anys enrere, veritat?
Sí, i tant. Els tractaments, sobretot, han canviat completament la malaltia, i si fa 20 anys doncs, la paraula sida era pràcticament una condemna de mort, ara mateix ja no ho és. Pràcticament la sida com a malaltia està a nivells baixíssims i les persones que tenen el VIH ja no tenen sida.
Clar, això és un titular molt potent. Les persones amb VIH ja no tenen sida. Fins que s'ha arribat en aquest punt, ha hagut moltíssima feina de recerca, moltíssima feina d'investigació. Doctor Blanco, me crida molt l'atenció el seu camp, que és en concret el del desenvolupament d'anticossos sintètics contra el VIH. Uh-huh. Ens pot explicar perquè tothom entengui en què consisteix això?
Sí, una part de la nostra tasca és la de desenvolupar vacunes contra el VIH. Com que les vacunes contra el VIH són enormement difícils de dissenyar, perquè el virus muta moltíssim, una de les estratègies que estem fent és dissenyar anticossos que siguin protectors contra el VIH. I aquesta estratègia és molt similar a la que s'està fent, per exemple, contra el virus respiratori sincitial, que és el de les bronquiolitis en els infants, que, com sabeu, s'està tractant actualment no amb una vacuna, sinó amb l'administració d'un anticòs protector contra aquesta malaltia en els nadons.
I això vol dir, doncs, que estem cada vegada més a prop d'aconseguir aquesta vacuna?
Estem cada vegada més a prop, però encara queda molta feina per fer. Com us he comentat, el VIH és un virus extraordinàriament complicat. De fet, portem més de 40 anys treballant amb ell, intentant dissenyar vacunes contra el VIH, i realment encara no ho hem aconseguit. I tot i que hem après molt i tenim ja alguns prototips que apunten resultats positius, encara no tenim una vacuna.
Que curiós, perquè sí que els darrers anys ha hagut notícies de gent que havia pogut combatre aquesta malaltia, però vostè me podrà corregir si no sé si era gent amb unes particularitats molt definides, alguns estaven en un tractament de leucèmia i per aquesta raó el seu cos desenvolupava unes característiques específiques que ho va aconseguir, o sigui, vull dir que no se pot aplicar encara a la població en general, però sí que ha ocorregut casos particulars molt cridaners.
Sí, hi ha entre tots els milions de persones infectades pel VIH, tenim casos que són molt interessants des del punt de vista científic. Tenim persones, per exemple, que són resistents al virus, que no es poden infectar per aquest virus. Tenim algunes persones que s'infecten, però que controlen completament el virus, i això és un model de com el nostre sistema immunitari pot ser capaç de controlar el virus i d'evitar que es dissemini pel nostre cos. I, a més, tenim els casos que comentaves. Tenim algunes persones amb VIH que s'han curat del VIH, a les que se'ls ha eliminat completament el virus del seu cos. I això, com bé deies, són casos de persones amb VIH que tenen una leucèmia i que, per tant, necessiten un trasplantament de motlle os. En aquest cas, el que es fa en aquests pacients és eliminar completament les seves cèl·lules immunitàries, i sabeu que el VIH és on viu, és on queda amagat amb les persones infectades, en aquestes cèl·lules immunitàries, i com que se'ls elimina completament aquestes cèl·lules immunitàries, quan se'ls reconstrueix el sistema immunitari amb cèl·lules d'un donant, que evidentment no és VIH positiu, doncs aquestes persones queden curades.
Que curiós, quan vostè diu que és una malaltia molt complexa, és veritat, perquè, per exemple, vostès que tenen molta experiència, i de fet varen parlar com a mitjà de comunicació anys enrere, quan va ocórrer la pandèmia del coronavirus, vostè també és expert en coronavirus, en un temps rècord se va aconseguir una vacuna contra la Covid, de fet no una, sinó diferents. No obstant això, la sida continua sent un repte, una assignatura pendent. S'atreveria a dir quan podríem tenir aquest vaccí?
Jo crec que en uns 10 anys aproximadament podem tenir ja prototipos que estiguin funcionant. El percentatge d'eficàcia probablement no serà tan alt com el que hem vist en Covid, perquè el virus és completament diferent. Heu de pensar que en el cas del VIH, el virus que infecta cada persona és diferent. Per tant, necessitem una vacuna que sigui capaç de reconèixer tots els virus que hi ha en el món. I això és el que fa extraordinàriament complicat. Però ara ja sabem que hi ha algunes parts del virus que són conservades, que aquestes parts poden generar anticossos i que si dirigim aquests anticossos contra aquestes parts del virus podem tenir resultats positius.
El seu institut, l'institut per al qual vostè fa feina, juntament amb un gran equip d'investigadors, de científics, Irsi Caixa, és pioner en el món en tot el tema de desenvolupament del virus del SIDA, de les possibles vacunes, del tractament, de sistemes com el que hem descrit abans, no? Sobre els anticossos sintètics. Hi ha una pregunta molt ràpida i un poc, si cal, a nivell personal, però què suposa per vostè dedicar-se a la feina que es dedica? Perquè, evidentment, tots aquests avanços poden suposar un abans i un després per a la humanitat.
Jo crec que a nivell personal, i jo crec que a nivell també de tota la institució, de tot Irsi Caixa, la satisfacció que tenim de poder treballar amb aquesta feina de recerca contra el VIH, contra el SARS-CoV-2 o contra altres virus emergents, és enormement satisfactòria. Sí. És un plaer per nosaltres dedicar hores i hores a estudiar això, perquè al final és un benefici per la societat, és informació. Jo crec que hi ha una cosa molt important que apuntava la Imma Jarrín, una bona companya de Madrid, quan dèieu els titulars en el sumari, és la informació. Jo crec que s'ha de donar informació i la gent que més podem donar informació són la gent que treballem en la investigació, en el VIH i en els altres virus. En aquests moments de desinformació és molt important poder comptar amb unes veus respectables.
Des d'aquí, la nostra més sincera enhorabona a la gent que dedica pràcticament la totalitat del seu temps a la investigació en una malaltia com és la SIDA. Avui, dia 1 de desembre, Dia Mundial, doctor Julià Blanco, forma part de l'equip d'Irsi Caixa, pioner al capdavant d'aquesta malaltia. Moltíssimes gràcies per atendre el dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
Són les 9:24, el bisturí, uns consells, comença tot d'una de la nostra tertúlia. Recordem, avui és dilluns, analitzem les diferents activitats parlamentàries i polítiques aquí, en pocs minutets al dia.
3 Ràdio és Dial.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día se queda en casa en este primer día de diciembre. Volver a casa. Es tocarlo con las manos y empezar a formalizarse el primero de los compromisos del ente. DIVE3 con sus trabajadores dentro de eso que se ha llamado internalización y que debería haberse llamado interiorización. Así se llama hacer tuyo lo que es de todos, hacer propio lo que ya era nuestro. DIVE3 firma el acuerdo para la clasificación del personal internalizado, dice el titular. Primer paso, primer gran encuadre que abraza a los técnicos, que ordena y valida las categorías laborales de los profesionales igualándolos entre ellos, para optar en idénticas condiciones de capacidad y mérito a nuestros servicios informativos. Un acuerdo que requiere sonido, que pone en el centro de la imagen la esperanza de pasar la moviola de una gestión previa y desastrosa de esa izquierda de buenas imágenes y malos diálogos. No solo iban a hacerlo todo no haciendo nada, sino que retrasaron lo que podía hacerse para poder utilizarlo contra los que lo están haciendo. Anuncios sin programa, promesas sin audio. El director general de esta casa, el señor Godoy, al mando, firme defensor del diálogo, creyente en el entendimiento como razón del marrón heredado. Junto a la vigilante consellera de la Administración Pública, la señora Cabrer, y el comité de empresa CUO, se sentaban, asentaban las bases de la hoja de ruta de un proceso que funde a luz, garantía para el televidente y reconocimiento para el radioescucha. Todo por la voz y la imagen de quien es debida. Y ya mañana, siempre en el pacto. Más.
Són les 9 i 27 minuts, avui és dilluns, els dilluns ja sabeu, tertúlia política amb l'actualitat a través dels diferents portaveus parlamentaris. En ordre de representació al Parlament, saludam Anabel Curtó, diputada del grup parlamentari popular. Senyora Curtó, bon dia, benvinguda.
Bon dia a tothom.
Tenim Llorenç Pou, diputat del grup parlamentari PSIP, també aquí als nostres estudis. Senyor Pou, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Sergio Rodríguez, diputat del grup parlamentari Vox, bon dia.
Bon dia, buenos días.
Tot d'una s'incorporarà el senyor Lluís Apesteguía per part de Més per Mallorca i saludam José María García, diputat del grup parlamentari Mixt per Unides Podem. Senyor García, bon dia.
Hola, bon dia.
Tema sobre la taula, que a més serà tema central de cara a demà, dimarts, dia 2 de desembre. Se celebrarà en el Parlament la votació sobre el sostre de despesa. Recordem, un requisit indispensable per a la futura aprovació dels nostres pressupostos. Actualment, el govern manca dels suports necessaris per poder garantir aquesta aprovació. Malgrat aquesta falta de suport, el portaveu del govern, Toni Costa, va admetre en una roda de premsa molt recent que és relativament probable que el sostre de despesa no prosperi, encara que va assegurar que no considera retirar aquesta proposta. Així que plantegem aquesta primera pregunta per iniciar la nostra ronda de respostes. Si hem de descartar ja que no hi hagi comptes i que suposa, com és per vostè, senyora Curtó.
Bueno, bon dia a tothom. Jo crec que el govern balear ha fet la seva feina. La seva feina ha estat negociar i ser ben cert que ho seguirà fent fins al darrer minut d'esplenari de demà, perquè ho ha fet amb convicció de que estan xerrant de 360 milions d'euros més que volen que vagin dedicats a educació, serveis socials, sanitat, pilars fonamentals del nostre estat de dret i consideren que és molt important lluitar fins al darrer minut per aconseguir que els grups de l'oposició decideixin si es posen a favor de tenir aquests 360 milions d'euros més per prestacions socials o en contra i que la ciutadania no rebi, perquè en el final aquests dos bes no són per al Partit Popular. Aquests dos bes són per la ciutadania de les Illes Balears i ells han de decidir a quin costat està.
Senyor Pou.
Sí. Bé, per exemple, aquests arguments, per exemple, en el Parlament espanyol se suposa que els pressupostos que se presentassin també serien per la ciutadania.
I
veig que vostès s'hi oposen. Anem a veure. Aquí el que tenim és una situació que demà se visualitzarà, que és d'un govern que està paralitzat, sense iniciativa, i que vol aparentar que vol negociar, però que realment el que està és aturat. És un govern sense iniciativa, i on està posant tota aquesta qüestió és duim una legislatura en el que no hi ha iniciativa, excepte quan se posen d'acord amb Vox per qüestions de llengua o per qüestions d'interessos urbanístics. Quan deixem aquestes qüestions, i aquí entram amb aquests pressupostos, doncs no hi ha iniciativa i no se vol negociar. Jo vull recordar que el Partit Socialista ja des del debat de l'estat de l'autonomia va plantejar una nova etapa per desbloquejar, i el Partit Popular li ha tremolat les cames des de llavors, perquè el que hem dit és, molt bé, pressupostos per la gent, evidentment, desbloquegem, però també si tindríem molt demanant altres qüestions, com, per exemple, desbloquejar la situació turística, i tota la qüestió, per exemple, d'habitatge. I el govern no vol negociar aquestes qüestions. El que fa és tancar-se amb excuses. I aquestes situacions que estem, de debilitat i d'un govern que no vol avançar i que no té iniciativa. I això és el que visualitzarem demà. Després, si voleu, podem parlar a què se gasten els dobbers, perquè el que fa el govern és un discurs buit i el que fa és apel·lar a la por. I crec que els ciutadans no se mereixen això.
Senyor Rodríguez.
Yo todavía estoy esperando que alguien me explique que gastar más es mejor. En sí mismo y como principio, porque hemos de recordar que las instituciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas o el Estado no tienen más dinero que aquel que le pide a los ciudadanos vía impuestos o el que pide prestado y luego hay que devolver. Entonces, llevamos dos lustros prácticamente de presupuestos expansivos en todas las administraciones y el ciudadano vive mejor. Yo creo que no. Yo creo que cada vez el ciudadano va a menos. Entonces, hemos de empezar a pensar. Tal vez hay que cambiar el paradigma y empezar a pensar que lo que hay que hacer es gastar mejor y no gastar más. Eso por una parte. Por otra, la mentira repetida mil veces, por mucho que algunos lo digan, no se convierte en verdad. Este dinero no va a servicios sociales, sanidad, educación. Este dinero va básicamente al capítulo 1, es decir, a pagar más funcionarios o mejor a los funcionarios, lo cual me parece maravilloso, pero que no nos vengan con esta cantinela de que esto va a inversión para nuevas escuelas, para hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. No va ahí. Va a pagar más sueldos. En definitiva, y por supuesto, el Partido Popular, que está en minoría parlamentaria, no se puede sentar una negociación a decir, yo solo quiero hablar del techo de gasto y no quiero hablar de... No, oiga, mire, es que esto no funciona así. Vamos a sentarnos a hablar de lo que a usted le interesa, pero también de lo que me interesa a mí. Ah, no, de esto no queremos hablar, solo vamos a hablar del techo de gasto. Oiga, pues es que las cosas no funcionan así. Yo creo que es que el Partido Popular está muy mal acostumbrado, o gobierna con mayorías absolutas, o gobierna las antiguas épocas donde lo único que negociaban con la extinta UM, ahora se ha resucitado como Cristo a... con la extinta UM, que lo que se negociaba eran sillones o cuotas de poder o cuotas de gasto del presupuesto. Nosotros no negociamos en estas circunstancias, nosotros no negociamos de esta manera, nosotros queremos hablar del cumplimiento de los acuerdos previos de aprobación del presupuesto actualmente vigente, y el Partido Popular se empeña en no, solo vamos a hablar del techo de gasto. Bueno, pues a lo mejor lo que les va a suceder, y mañana se va a ver, es que están hablando solos.
Senyor Pestella, sobre si hem de descartar que hi comptes i què suposa?
Jo crec que està bastant descartat que hi hagi comptes, vaja, per el que he sentit en aquesta mesa, diria que està descartadet. Però, més enllà d'això, crec que, sincerament, no suposa gaire cosa. També per desdramatitzar davant la ciutadania el debat que viurem demà. És millor tenir sostre de despesa i, conseqüentment, pressupostos. És millor, evidentment, és millor. I el govern s'hauria d'haver esmerçat en tenir les dues coses perquè és la seva obligació. El manco intentarà. I jo crec, el manco, per lo que l'experiència de Més per Mallorca, que s'intent, diguem-ne, que va ser bastant desganat per part del govern. No va tenir una il·lusió extrema en obrir canals de negociació i en entendre que en una negociació, evidentment, s'han d'escoltar, s'han d'entendre i han de cedir les dues parts. I no hi va haver aquesta voluntat en cap moment. Més enllà d'això, jo sí que volia matisar unes paraules del senyor Rodríguez, perquè el capítol 1 també és política i també és política social, és a dir, tenir més metges, sense cap dubte, és millorar la salut, tenir més professors, tenir més mestres, sense cap tipus de dubte, és millorar l'educació, sense cap tipus de dubte, perquè les educacions se fan amb millors infraestructures, sense, evidentment, se necessiten escoles, però les escoles sense mestres no funcionen gaire bé. Dit això, amb una cosa sí que li donen la raó al senyor Rodríguez. Tenir més dobbers no significa tenir uns millors pressupostos, per se. Depèn de com els gastis. Si tens més dobles i els gastes malament, home, però no tens els millors pressupostos, tens els pitjors pressupostos. I amb això crec que no descobresc cap secret. I, per tant, és per això que nosaltres, quan vam anar a parlar amb el Partit Popular, li vam dir, home, nosaltres, si hem de parlar de sostre de despeses, és a dir, que tu tinguis més capacitat de despesa, més dobles, volem parlar de amb què els gastaràs. Perquè si nosaltres t'hem de provar que tinguis més dobles, però acabaràs negociant amb què els gastaràs amb vots, home, pues ja negocieu tot amb Vox, no? Perquè si és 300 milions d'euros o quasi 400 milions d'euros més que vols incorporar en els pressupostos, els has d'acabar destinant a fer promoció turística, a fer a segregar lingüísticament, aprofitar per fer bonificacions fiscals, home, pues no m'ho cerquis a més per Mallorca, perquè no és la nostra política, que és la que tu has acabat fent durant aquests dos anys. I m'ho van dir, no, nosaltres només volem parlar del sostre de despesa. Idò, fiat, idò, em manco a més per Mallorca, no hi pot comptar, perquè això també ho van dir, clar, el que nosaltres no farem serà pujar el preu del Partit Popular davant vots. És a dir, no tindràs una taula més per Mallorca i a salta vots, negociant a la vegada, a veure qui t'ofereix un millor preu per poder-li dir a vots, no, però és que aquests me fan un preu més baix, baixa-me'l tu. No, nosaltres no jugam a un joc de mercadeig. Nosaltres tenim, clar, unes polítiques que varen posar damunt la taula, que creiem que eren ponderades en allò que estaven negociant. El govern va decidir que no volia obrir una via de negociació més per Mallorca, la qual cosa és, jo crec que és legítima, perquè estem molt en fora des del punt de vista ideològic i era molt difícil que mos entenguéssim. El que jo no sé és si n'ha obertes d'altres. I aquest és el meu dubte, que ara mateix és un dubte que segueix vigent.
Senyor García, en la mateixa línia, que suposa governar sense pressupostos? És rellevant? Què passarà a partir de demà?
Bueno, para empezar, hemos estado hablando de que el Govern está negociando el techo de gasto y los presupuestos, pero no sabemos con quién, porque ninguno de los dos partidos con los que parecía que estaba negociando, que eran Vox y el Partido Socialista, que desde luego es incomprensible que esté negociando con dos fuerzas políticas que son totalmente contrarias. No sabemos con quién, supongo que nos lo explicará mañana el vicepresidente Toni Costa, si ha negociado o no ha negociado, porque se le ha acusado de no negociar, y yo creo que lo importante del techo de gasto y de los presupuestos no es tanto saber cuánto dinero tenemos, sino saber a dónde se va a gastar, porque, o en qué se va a gastar. Porque desde luego yo creo que lo que se está haciendo ahora por parte del Govern con el dinero que tiene de los anteriores presupuestos es cumplir la agenda que tiene con el partido de la ultraderecha, con Vox, aunque ellos digan que no y estén muy enfadados y todas las semanas vayan al Parlamento a decir que no se cumplen los acuerdos que tienen, que el que rompe los acuerdos es el Partido Popular. Nosotros lo planteamos en la reunión que hicimos con el vicepresidente, que no estábamos de acuerdo con el techo de gasto porque se habían retirado una serie de figuras impositivas que eran 400, con las que se habían perdido 460 millones o se habían dejado de ganar 460 millones, que son más que lo del techo de gasto. Y, por supuesto, es importante tener presupuestos, pero también es importante, lo importante de los presupuestos es saber a dónde va a ir ese dinero. Y creo que durante todo el gobierno de Marga Proens, los dos años, se ha negociado. Se han cambiado cromos, aunque el Govern dice que no cambia cromos, han cambiado cromos con Vox, y creemos que esto seguirá igual si hay un acuerdo, porque la ultraderecha está muy enfadada con el Partido Popular porque no cumple los acuerdos, y es normal, a mí también me pasaría.
Per al·lusions, senyora Curto, i tenen vostès dret a rèplica abans d'abordar la següent qüestió.
Bé, jo, primerament, voldria dir que jo estic un poc el que ha dit el senyor Pesteguia. Els pressupostos són importants, ho seguirem, per això els estem lluitant, perquè si no fossin importants, pues, tal vegada estaríem fent un altre camí. Són importants, mos asseguren poder tenir més disponibilitat pressupostària per mestres, per infraestructures educatives, per ajudes socials, sí que són importants. I sí, per això, des d'aquest govern balear s'està treballant. Està clar que hi ha dos partits, no entraré més per Mallorca perquè ja ho va manifestar i Unidas Podemos també ho ha manifestat, però ha hagut un interès que, clar, políticament no estem d'acord. pot que estar més d'acord amb una línia política amb el senyor Rodríguez que, evidentment, amb el senyor Pou. Són partits diferenciats completament. Però hem de partir de la premissa de que els ciutadans, realment, el que varen demanar és no fer les mateixes polítiques. Els ciutadans varen demanar un canvi. Un canvi de polítiques, no de cares. És per això que el Partit Popular, evidentment, no acotarà a tot el que vol implantar l'esquerra, perquè els ciutadans, precisament el que varen demanar és canviar aquestes polítiques. No volen les polítiques d'esquerres i, per tant, per això seguiran lluitant.
En ordre, mentre m'aixequen la mà, el primer ha estat el senyor Apestellia i intervencions ara més breus en aquesta segona ronda.
Intentaré ser molt breu i una mica punyent. En qualsevol dels casos, jo he dit que no passava res si no s'aprovava aquesta despesa, perquè la majoria dels dobbes que preveuen incrementar també s'incrementaran via incorporació extraordinària de crèdit, perquè són impostos que ha pujat Madrid i que mos transfereix Madrid de forma extraordinària. Per tant, aquests dobbes hi seran, per tranquil·litzar la ciutadania. I després jo he dit que si demà s'arriba a un acord, tots tenen un problema, tots han anat en aquesta negociació fingint que volien un acord. Ni PP vol un acord amb vots, perquè ara mateix no li interessa, de cara a les eleccions de 2027, transigir les seves suposades línies vermelles. Vots no li interessa fer un acord de mínims perquè rebaixarà les seves expectatives davant el PP. I en el PSOE tampoc li interessa petar amb el PP ni les propostes que va proposar, que és el que els ha demanat, com a condició, ni les propostes que va fer la senyora Proens. Per tant, jo crec que vivim demà un cert teatre, perquè no mos hem assegut a posar-nos d'acord i dir necessitem aquests 400 milions d'euros, per què? I si els necessitem entre tots, decidim per què els necessitem i mos posant d'acord i considerant que és prioritari. I això no ho han fet ningú.
A veure, negociar implica interactuar, val? I vostès el que haurien de veure és que si volen aprovar han de negociar algunes propostes dels altres. El Partit Socialista els ha plantejat, no me parli de fer coses distintes, les propostes que vostès havien plantejat d'ITS, de cànon de l'aigua, dels cotxes de lloguer. Per tant, el preu que han posat per aquest sostre de despesa són mesures que vostès havien presentat. El que passa és que vostès són incoherents. I en el fons, el que perquè ara cerquen vostès excuses és perquè, més enllà de que estan aturats políticament, és que tenen un problema de gestió. En el mateix sostre de despesa que vostès volen aprovar demà, reconeixen que no són capaços de gastar 640 milions d'euros del pressupost de 2025. 640 milions d'euros. Poca broma. No només això. Han vist que, per exemple, en CTS, vostès eren la legislatura de Saigo, només gastaran un de cada 10 milions d'euros. Per tant, vostès, el problema que tenen és que no serien capaços ni de gastar el pressupost de 2024. I, clar, amb aquest desastre de gestió, no mos parli de 360 milions. Vostès no seran capaços de gastar més que el pressupost que tenim a 2024. I aquest és el drama que tenim, que paguen els ciutadans. I per això tenim 10.000 persones esperant a Sibavi, tenim llistes d'espera a Salut, a Dependència, creixent. I li record, senyora Curto, que vostès van en el tercer any de legislatura. A qualque moment han d'arribar a acceptar que van guanyar les eleccions. I si no, facin efectius les ironies de la presidenta, però acceptin que van guanyar les eleccions.
Demanen la paraula al senyor Rodríguez.
A ver, yo no me quiero poner muy profundo, pero la esencia del parlamentarismo en el mundo occidental es la aprobación de un presupuesto. Los antiguos reyes, cuando necesitaban dinero, era cuando no les quedaba otro remedio. Reunían las cortes, pedían dinero y a cambio de este dinero cedían en algunos privilegios. Esta es la esencia de cómo ha nacido la democracia en el mundo occidental. Y la vemos, por ejemplo, reflejada en Estados Unidos. El señor Trump no tuvo presupuestos y decenas de miles de funcionarios fueron a la calle porque no se les podía pagar. Aquí no. Aquí prorrogamos presupuestos hasta el infinito y más allá, como ya tenemos unos aprobados en tiempos de María Castaña, en el caso del presidente, pues vamos y seguimos gastando sin ningún control parlamentario, sin que la representación de los ciudadanos, en este caso de las Islas Baleares, puedan decir, oiga, usted no tiene unos presupuestos aprobados, dígame en esta prórroga en qué se va a gastar el dinero, sin que existan controles. Esto es un tema que deberíamos plantearnos muy seriamente. Y un gobierno que es incapaz de presentar los presupuestos, y esto me vale para Baleares y me vale para el gobierno de la nación, lo que debería hacer es convocar unas elecciones, porque lo que demuestra es que no tiene la garantía, la mayoría suficiente para gobernar, me da lo mismo, un ayuntamiento, una comunidad autónoma o el conjunto de la nación. si alguien es incapaz de ponerse de acuerdo con el arco parlamentario para aprobar la ley fundamental y básica, que es la que estructura todo el gobierno de una legislatura y todo el gobierno de un año, de aprobar unos presupuestos, lo que tiene que hacer es consultar a la ciudadanía, y esto es la democracia. Y, como muy bien ha dicho el señor Pou, pues si la señora Proense es incapaz de ponerse de acuerdo en el Parlamento, que convoque elecciones. Pero, por supuesto, debería haberlo hecho, y ya hace años, el señor Sánchez.
Jo un poc el que diu el senyor Rodríguez, la doble vara de medir del senyor Pou, tampoc l'entenc. És a dir, està demanant unes mesures a Balears que vostè no exigeix a Madrid. I tal vegada haurien d'exigir les mateixes mesures. Les mateixes. Vostè diu, no, és que no tenim assalt parlamentari, i a Madrid el tenen? És que a Madrid no el tenen.
No duim
un pressupost, senyor Pou, duim tres pressupostos.
Aquí, el Partit Socialista aquí s'ha ofert a negociar amb unes propostes concretes. Vostè ha fet una proposta a Madrid? No.
El Partit Socialista ha fet una proposta a Madrid? No. És que, clar, és que aquí és molt fàcil venir a xerrar, però el que tenc clar és que el que no se pot fer és una política aquí autonòmica i després anar a Madrid en el mateix logo.
El Partit Socialista aquí ha presentat una proposta. Vostès ahir varen fer manifestacions, i és el que se dediquen, a fer manifestacions a Madrid.
Vaja, vaja, tornant a la política de si tu més, però escandalosa. Jo, sincerament, crec que no és gaire edificant això que acaba de succeir aquí. És a dir, cadascú ha d'assumir les seves responsabilitats.
I n'amarga Provenç ho fa. És per això que lluita per tenir aquest sostre de despesa. És que si no faria el que fa el govern Sánchez, senyor Pesteguía, i no fer res.
Però no és vera que hagi lluitat per tenir
sí,
un sostre de despesa. Que ha negociat
sí,
amb vots, que els ha demanat
Curtó,
i vostès han dit que no.
Jo he participat a les negociacions, si volen xerrar.
No, me permetin. A vots, que li ha demanat i vots ha dit que no.
No
lo único que nos ha pedido
no sé,
el vicepresidente es vamos a hablar del techo de gasto y de nada más.
I el sostre de despesa vostres no els apareixia bé per lo que duia darrere.
No, porque antes queríamos que otras condiciones, porque esa es una negociación. Yo te doy esto, tú dame esto, que es lo que reclaman mis votantes.
I ho van negociar aquestes altres coses, sí o no? No van començar
no
a negociar.
No quisieron ni hablar.
Amb el PSOE, els van entrar a negociar les propostes que havia fet de Proens.
Ja, Pesteguía, per ahí vostè és dinamitzador de la tertúlia.
A vegades tinc aquest ímpetu. Me permetrà, senyora Curtó, però era per exemplificar. I no passa res, eh? Jo entenc que som un temps... per la gent, un any i mig li pot pareixer molt en fora, però un any i mig, pràcticament d'aquí mig any, les maquinàries electorals dels partits se posaran en marxa. I tots necessitem marcar perfil davant dels nostres propis electorats. I a vostès ara mateix els era molt difícil cedir davant a qui han considerat durant tota aquesta legislatura el seu màxim adversari electoral, que ha estat el Partit Socialista, i a qui és el seu autèntic competidor electoral, que és Vox. I hem de llegir el moment amb aquesta tesitura. I a Vox exactament el mateix. Tampoc li convenia. Que li convenia ara dir, no, per segregació lingüística, en lloc de 11 o de 9 escoles, ara que n'hi hagi 22. Si tothom sap que li han pres el pèl. I ara volen exemplificar que li han pres més en els altres dos sostres de despesa. Tampoc ho volen. Per tant, centrem... Siguem honestos. Diguem, no n'hi ha perquè no mos hem posat d'acord, perquè partim de postulats completament diferents i no mos hem posat ni a negociar.
Sí, vos sembla, el darrer minut el té José María García, que ens està escoltant aquest debat sobre el futur dels pressupostos, després d'aquest debat en sols, sobre aquestes negociacions. Així que li deixo la darrera paraula abans de canviar de qüestió.
Bueno, yo creo que es importante tener presupuesto. Nosotros lo hemos pedido también en el Congreso de los Diputados. Está claro que el Partido Popular en el Congreso de los Diputados el otro día rechazó 153 millones de euros que podían venir a Baleares, ha rechazado la condonación de la deuda, luego utiliza figuras impositivas en las que votan contra allí y las tiene en el techo de gasto, metidas dentro de las partidas del techo de gasto. Es decir, bueno, pues son estrategias políticas, es decir, funciona por estrategias políticas, por decisiones de partido, pues no por decisiones de beneficiar a la ciudadanía ni de aquí ni del resto de España.
Demà serà el tema pràcticament de la jornada, la votació d'aquests pressupostos i el resultat final, aquí ho abordaran, però ara en els darrers 10 minuts que ens queden anem a plantejar una altra qüestió. Recordem, aquesta setmana també, la darrera, ha estat notícia la pujada dels sous dels funcionaris. El govern ha aconseguit acordar amb els sindicats un calendari de pujades de tots aquests salaris fins al 2028. L'executiu es compromet a incrementar les nòmines en un 4,5% fins al 2026 i després aconseguir aquesta pujada acumulada de l'11%. 2%, com deien, de cara al 2028. Aquí a Balears sí que s'haurà d'esperar a gener per cobrar aquesta pujada salarial del 2,5% perquè enguany el pugui ser, no?, una realitat. S'ha torbat molt a arribar? Això és una pregunta que plantejam. Què suposa aquesta reivindicació històrica i, sobretot, també, i podríem fer la comparativa en Canàries, si serà suficient, si ho comparam, per exemple, amb el nivell de vida d'altres comunitats autònomes. Són algunes de les preguntes que plantejam respecte a aquesta pujada de sou dels funcionaris, senyora Curtó.
Nosaltres sí, ho direm. Ha tardat molt en venir aquesta pujada. Des de part del govern de Balears, en Marga Provenç, ha fet la seva feina, ha posat un complement autonòmic en els seus funcionaris. Ara ja li tocava fer feina al senyor Sánchez, però, clar, també estem expectants. Nosaltres ho hem demanat i ho hem reiterat durant aquests dos anys, però estem impactats perquè el que ens han anunciat és un anunci. És un anunci d'un decret llei. I vostès saben que el senyor Sánchez mos té molt avasats en aquest tipus d'anuncis, però després aquest anunci ha d'anar a aprovar a Consell de Ministres, s'ha d'aprovar en el Congrés dels Diputats, i clar, veurem què passa en tot aquest procediment. Nosaltres tenim clar que el que volem són mesures reals, publicades en el BOE, si pot ser, i amb aplicatiu.
Senyor Pou.
Sí, bueno, jo crec que és una molt bona notícia que hi hagi un acord entre el govern i els sindicats per aquesta pujada salarial que és justa, i per tant és un motiu de satisfacció, i esperam que amb tota aquesta pujada se pugui anar recuperant la pèrdua de poder.
Podem garantir aquesta materialització?
Sí, ara és que la senyora Curtó sembla que el Congrés dels Diputats és un lloc, com deia el senyor García abans, on se pot anar allà i votar en contra de la pujada de salarial dels funcionaris, perquè si van als Congrés dels Diputats, vostès hauran de votar, o no? I, per tant, comencin a fer un exercici de responsabilitat.
I vostè n'hi ha fet.
Val? Cadascú, el govern, ha aprovat això. Val? De la mateixa manera que el Partit Popular ha anat fent, ho dèiem abans, votant en contra. En qualsevol cas, satisfets per aquest acord que permetrà recuperar poder adquisitiu, també satisfets en assolir aquesta reivindicació històrica, que és equiparació en Canàries, que era una llarga reivindicació. Senyora Curtó, tots tenim defectes i tots podríem fer les coses millor. Però crec que seria bo que quan s'assoleix un acord històric, en lloc de cercar excuses, doncs estiguem tots contents.
Oi, no? Estic contenta, però estic
expectant. Efectivament, en el Congrés dels Diputats se podrà votar i esperem que tots tinguem responsabilitat. Dit això, el Partit Socialista ha fet la seva feina a Madrid i ja, a diferència d'estarrenar que sembla plantejar el Partit Popular, ja els puc avançar que el Partit Socialista posarà tota la seva part perquè això també a Balears sigui el més aviat possible una realitat, sense cercar aquestes qüestions que a vegades empagueixen un poquet la política, i és, per tant, posar-se a disposició.
Senyor Rodríguez, sobre la pujada de sou dels funcionaris, sobre aquesta reivindicació històrica.
Nosotros llevamos muchísimos años defendiendo la equiparación de la insularidad y lo necesario que es una insularidad digna. Dicho esto, por supuesto que nos alegramos de mejores sueldos de los funcionarios, pero es que en este país cobran poco los funcionarios, pero cobran poco los trabajadores de la hostelería, cobran poco los trabajadores de la construcción, cobran poco los trabajadores del campo. Hemos de empezar a hacer para que este país empiece a equipararse a la Champions League europea de sueldos y empiecen a cobrar sueldos como tienen en Alemania, como tienen en Francia. Porque evidentemente los funcionarios, que también algún día tendremos que empezar a hablar de cuántos funcionarios realmente necesita este país.
Més dels que tenim.
Bueno, eso es la opinión de Més.
Si vostè, perdoni, senyor Rodríguez, si mirem les estadístiques, Espanya i Balears té un percentatge de funcionaris molt més baix que la mitjana europea. I com deia abans senyor Pesteguia, funcionaris són els metges, són els professors, són els bombers, serveis sí. públics bàsics.
Vale, maravilloso. Dicho esto, y continúo, tenemos que luchar, por supuesto, para que tengan sueldos dignos los funcionarios, pero tenemos que luchar para que tengan sueldos dignos todos los trabajadores. Tenemos que luchar para que puedan vivir los autónomos, que están asfixiados. Hasta que no empecemos a ver que en este país crece la inflación, crece el precio de la vivienda y cada vez desaparece más lo que eran las antiguas clases medias y nos estamos convirtiendo todos en personas que viven bordeando el paso de la clase media baja a la clase baja, ¿eh? O incluso peor, la cantidad de gente que vive en este país en el umbral de la pobreza infantil que tiene niveles escandalosos. Entonces, ya digo, yo me alegro mucho de esta subida a los funcionarios, pero debemos empezar a hacer una reflexión sobre la necesidad, ahora que hemos hablado de presupuestos y de gastar más, etcétera, etcétera, de lo mal que empiezan a vivir millones de ciudadanos en este país.
Jo també me n'alegro i he de dir que l'equiparació de l'insularitat mos arriba tard, que l'insularitat ja no serveix per cobrir les despeses de sobrecost que significa viure a les Illes Balears. El senyor Rodríguez deia tots els treballadors, no només els funcionaris, sinó la resta dels treballadors, per compte aliena o per compte pròpia, haurien de cobrar més perquè és impossible viure en aquest país. Jo m'imagino que quan se referia a país, en aquest cas se referia a les Illes Balears, perquè allò
jo sempre a Espanya. On
el sou d'un funcionari que és el mateix a tot l'estat, se pot viure bastant millor que a les Illes Balears perquè el cost de la vida és substancialment més baix. Per tant, a les Illes Balears és veritat que amb els mateixos sous que la resta de l'estat espanyol és difícil viure-hi, perquè el cost de la vida és substancialment més gran, començant per l'habitatge, però també estenguem-nos a la resta. I per assegurar-nos això, i jo també per lligar-ho amb l'altre tema i perquè no voldria que quedat sense dir, jo crec que per plasmar aquest acord, que no només és just i que jo me n'alec, sinó que era necessari i imprescindible, haurien de tenir un pressupost general de l'Estat. I aquí també, com he criticat a la senyora Proens per no tenir cap interès per aprovar el pressupost general del 2026, critic que el govern Sánchez faci anys que no presenta, com és la seva obligació, pressupostos en el Congrés, malgrat que sigui per perdre-los, perquè amb aquests debats és on mos podrien destapar les cares cadascú, i jo estic d'acord amb això amb el senyor Pou, que qui voti en contra d'aquesta pujada salarial en el Congrés dels Diputats haurà de donar moltes més explicacions que se donen en aquesta taula.
Es Por eso el señor Feijóo debería presentar una moción de censura para que todo el mundo se retrate.
Tot d'una començar amb el torn a rèplica, però és el escoltam el senyor García que ens està esperant en aquesta darrera aportació. Senyor García, sobre la pujada del sou dels funcionaris, sobre si és suficient per abordar el nivell de vida en aquest arxipèlag, són algunes de les valoracions dels seus companys de taula.
Bueno, y nosotros estamos a favor de la subida salarial del funcionariado porque, bueno, para empezar, el funcionariado siempre es el primero que sufre las crisis, ¿no? Cuando hay una crisis, donde primero se recortan es en los sueldos de los empleados y las empleadas públicas por parte del gobierno. Yo creo que esto no es un anuncio, es un acuerdo empresarial con los sindicatos, con una parte, falta Comisiones Obreras que tome la decisión, que creo que la toma hoy o mañana, para sumarse. Y bueno, es una buena noticia que haya más dinero en los bolsillos de la gente trabajadora para que vivan mejor, pero claro, no da respuesta de ninguna manera a las necesidades que están encima de la mesa ahora, que son principalmente la vivienda, tanto el alquiler como de compraventa. Es que lo que tenemos que hacer es acabar con la especulación de la vivienda para que estos sueldos que suben estas cantidades, que tampoco son tantísimos, porque un 11% en tres años no es una gran cantidad, pero bueno, estamos de acuerdo y estamos satisfechos porque haya un acuerdo para que los funcionarios y las funcionarias tengan más salario, pero también hay que actuar sobre los precios, no solamente sobre la vivienda, sino también hay que actuar sobre los precios de la cesta de la compra para que no haya tanta subida, porque si no va a ser imposible ni con la subida de todos los convenios ni con una ganancia mayor por parte de las personas autónomas hacer frente a ningún gasto. Por eso hablamos muchas veces de trabajadores y trabajadoras pobres, que son los que no pueden llegar a fin de mes a pesar de tener un trabajo.
En tot cas, aquesta pujada, en el cas de Balears, serà al mes de gener. L'executiu es compromet a incrementar aquestes nòmines en un 4,5% fins a 2026, recordem, i aconseguir aquesta pujada acumulada de l'11%, però això serà de forma gradual fins a l'any 2028. Acaba la nostra tertúlia política. Ens queden només uns segons, justet, per agrair als diferents representants parlamentaris, senyora Curto, senyor Pou, senyor Rodríguez, senyor Pesteguia, senyor García, moltíssimes gràcies per participar d'aquesta tertúlia que tinguin vostès. Una bona setmana i un bon dilluns.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Escoltem els nostres companys dels serveis informatius i tot d'una encetam ja la segona hora d'aquest programa que es diu El Dia, com sempre a través de la ràdio i també a través de la televisió.